Has sortit a la terrassa i t'ha sorprès una nit estrellada, com feia temps que no veies. Totes aquelles llumetes fent pampallugues, penjades allà dalt. Tantes que decideixes estirar-te per tal de contemplar-les i evitar el mal de coll. Mentre els teus ulls salten d'una estrella a l'altra, et preguntes com de lluny són, si tenen planetes, i si algun d'ells és especial, tan especial com el nostre. Aquesta és el començament del llibre Guia d'Observació del Cel per nois i noies de l'astrofísic Joan Anton Català. Bon dia.
Molt bon dia, Albert.
Avui dediquem la secció L'Univers a parlar d'aquesta Guia d'Observació del Cel, que ho hem dit a la introducció, eh? No és una, és d'una col·lecció que forma part de... està dedicada, diguem-ne, als nois i noies i als joves, però que... la idea és que sigui una guia d'observació del cel per tothom.
Sí, sí, l'he escrita en aquest sentit, que tothom la pugui utilitzar, i jo, per mi seria com un llibre per llegir el cel. Un llibre per donar-se en compte de què és el que hi ha dalt, identificar-ho, i per tant per totes les edats, absolutament.
De fet, vist una mica la maquetació del llibre, també és una... hi ha molts gràfics, hi ha moltes il·lustracions... La idea és fer-ho accessible.
Oi? Exacte, és un llibre eminentment pràctic, clar, és una guia. Està pensat perquè te'l puguis endur a fora, o després de que hagis sortit a fora a dins puguis mirar o puguis llegir el que has vist, i està pensat d'una forma molt pràctica, per tant, mapes, esquemes del cel, com localitzar els objectes, exercicis, simulacions, tot de forma molt pràctica.
Una de les coses curioses és això, que al final una mica de cada no n'hi direm unitat, però em surt de dir-hi unitat perquè és com funcionaven els llibres de text. Hi ha uns exercicis també per poder-ho fer. Suposo que estan pensats una mica per acabar de...
Exacte. És a dir, és per gaudir del cel, eh? Per exemple, per donar-se en compte, no sé, que les estrelles tenen color, per donar-se en compte que hi ha determinades formes en el cel, tot això perquè la gent pugui gaudir més i pugui entendre allò que està veient. Llavors, la millor forma de fer-ho és fent exercicis molt senzills. Pensem que el llibre està pensat per simple vista, és a dir, no està pensat per utilitzar instruments, tot i que també hi ha per prismàtics, però en principi el llibre està pensat per sortir tal qual a veure el cel.
Aquí darrere la contraportada també diu que ets apassionat del cel, que no l'has deixat observar des de que als 9 anys vas fabricar-te el teu primer telescopi.
Sí, bueno,
això no ens ho havies explicat, eh?
No, aquí, és que, a veure, hauríem de canviar la paraula telescopi. No s'ho mereix. Allò que vaig construir als 9 anys no es mereix la paraula telescopi. Era una andròmina amb la qual apenas podia veure res. De fet, jo crec que veia més sense ell que amb ell. Però allò ja em va posar dintre d'aquesta passió que ja no he deixat en tota la meva vida.
La última secció vam parlar de com observar el cel des de casa, no? D'una forma com una necessitat... Què podíem arribar a veure gairebé amb ull nu o amb poques eines. Aquí al final també fas una mica de llista en aquest sentit. Dius que començar és molt senzill, simplement... aixeca la vista al cel nocturn, no?
Exacte, aquesta és la clau. Moltes vegades no mirem el cel, de fet, no el mirem quasi mai. És veritat que les ciutats ens ho impedeixen o ens ho dificulten, però és molt fàcil. Es tracta de mirar el cel i a la que tens unes quantes nocions, i aquest llibre està massa per donar-te unes quantes nocions d'allò que estàs veient, que ho pots interpretar, en gaudeixes moltíssim, no? Quan veus les estrelles fent pampallugues i penses que allò són sols, com el nostre, i que tenen planetes, i que potser en aquell mateix moment hi ha algú també mirant el cel allà dalt en algun lloc, no? Penses d'on venim, mires la Lluna i te'n dones compte de la fortuna que tenim de tenir la Lluna, que és el producte d'una col·lisió antiga que hi va haver entre la Terra, una jove Terra i un objecte primitiu, diríem, al començament del sistema solar. Comences a pensar i això et dona munició. És un llibre com que et carrega de munició per poder estirar-te, mirar el cel i deixar-te anar i pensar en coses com aquestes.
Moltes de les fotos que veiem aquí són teves.
Sí,
no?
Sí.
Quin arxiu fotogràfic tens tu del cel?
Que el vols comprar, potser.
No. Sempre te la demanem. No. Ja saps que et demanem fotos a vegades,
està
però...
està penjat, sí. Tinc un web d'astrofotografia de fa molt de temps que faig fotografia. A mi la fotografia m'ha servit per la divulgació, quan, clar, és una eina de divulgació, és una eina que a mi cada fotografia em pot inspirar determinades coses i m'és molt fàcil explicar aquestes coses a la llum d'alguna d'aquestes fotografies, perquè intento explicar l'emoció o la inspiració que jo sento mirant aquelles fotografies. I en tinc moltes, fetes en telescopi, fetes en càmera normal, en tinc moltíssimes de molts anys d'anar-les fent.
Clar, moltes vegades quan parlem amb gent que ha fet llibres d'aquest tipus divulgatius ens diuen que el gran problema és trobar fotografies o algú que et pugui cedir les fotografies. En aquest cas no te l'has trobat.
No, m'ho he hagut de demanar a mi mateix, està relativament fàcil.
La negociació no ha sigut...
No, però no et creguis que tampoc ha estat senzilla. I llavors sí que hi ha altres fotografies que són de la NASA o de l'Agència Espacial Europea, i cal dir que això la gent no ho sap, que les fotografies de la NASA i de l'Agència Espacial Europea són lliures de dret mentre se citi la font i no s'editin.
Són domini públic.
Són domini públic, però no es poden modificar.
Es poden tallar una mica si necessites quadrar-la.
Suposo que sí, però no es poden manipular i has de nomenar la font. Però hi ha un enorme arxiu de fotografies de l'univers.
Com a divulgador de l'espai, que segurament siguis un dels més importants de Catalunya a nivell de, en tots els sentits, com et planteges explicar el cel per totes les edats?
Mira, jo em vaig plantejar, quan em van encarregar el llibre, vaig dir, intentaré, no sé si me n'he sortit, intentaré fer el llibre que a mi m'hagués agradat quan em vaig iniciar amb tot això del cel. Per tant, un llibre on jo hi pugui trobar tot el que passa al teatre del cel, com es mouen els planetes, on trobar-los i quan, què són les constel·lacions i com identificar-les, com identificar un planeta i separar-lo d'una estrella i veure, donar-te en compte que no és una estrella, com mirar la Lluna. Llavors, he intentat recopilar tota aquesta informació d'una forma, com deia abans, molt, molt, molt pràctica i a totes les edats, en el sentit que el llenguatge que he utilitzat és molt planer. És a dir, no, sí que hi ha una part del llibre al començament que és més de píldores teòriques per després poder gaudir del que veiem al firmament, però són píldores molt curtetes i molt senzilles. És un llibre, això, més orientat a sortir. Surt i mira el cel.
De fet, mirem el cel. Aquí hem agafat una d'aquestes d'aquests mapes que hi ha, per exemple. Tenim aquí el cel de l'estiu mirant a l'oest. L'horitzó oest de l'estiu és dominat per les constel·lacions típiques de primavera que es van amagant progressivament amb el pas de les setmanes i per la figura del bover. Tenim també un mapa, una il·lustració... en la que més o menys ens podem fer una idea, no?
Exacte. Hi ha un mapa per cada estació de l'any i per cada direcció on tu mires. És a dir, l'única cosa que has de saber és, bon, si estàs mirant nord, sud, est, oest, que això és relativament
senzill. A quina estació de l'any més o menys...
Exacte. I a més hi ha unes hores, sota de cada mapa, hi ha unes hores de referència que et permeten més o menys situar-te, no? I es tracta de que si estàs mirant en aquella direcció, aquest mapa t'ensenya allò més important que tens en el cel i t'ensenya quines són les constel·lacions, et diu també alguns objectes interessants que pots mirar amb més atenció o si tens uns prismàtics, aquells vells que tots tenim, que no sabem què fer-ne d'ells, no cal que siguin uns prismàtics super fashion, diríem, els agafes i pots veure coses espectaculars. I això també està assenyalat als mapes.
De fet, aquí posem, per exemple, hi ha el que es veu, però hi ha alguna cosa, un apartat, que és no t'ho pots perdre, que són aquestes petites curiositats.
Exacte, és com dir, bueno, tot el que pots veure en aquest cel de l'oest, mirant el que tens aquí, mirant a l'oest, posar el cel de l'estiu mirant a l'oest, pots veure aquest mapa que ara estàs mirant, però tot i això, no t'ho pots perdre, hi ha una sèrie de coses que et recomano que t'hi fixis especialment.
Tenim, per exemple, aquí Arcturus, l'estrella principal de la constel·lació del Bover, no?
Són
coses en les quals ens hem de fixar,
que és una estrella que és ataronjada, llavors mira el color, dona't en compte que les estrelles tenen color. Molta gent em diu, no m'hi havia fixat mai que les estrelles tenien color. Doncs sí, en tenen.
Jo no m'hi he fixat mai que les estrelles tenen color.
Clar, és que és això, no mirem el cel. Llavors, quan t'hi fixes, la primera pregunta que et ve al cap és, bé, i què vol dir el color de les estrelles, no? Doncs aquí està explicat, té a veure amb la temperatura, etcètera. Doncs és un llibre que el que et fa és navegar, fer exercicis i fer pensaments que t'ajudaran a entendre millor allò que tens a dalt.
I hi ha una altra cosa que m'ha semblat curiós, que és que també tens en compte en aquest llibre la mitologia.
O sigui, sí.
Que, a més, clar, la majoria de noms celestes, diguem-ne, van lligats a la mitologia.
Correcte.
I expliques una mica d'on ve i per què, no?
Exacte. Que tots els noms de les nostres constel·lacions, de l'hemisferi nord, venen dels grecs. Primer, els pobles de Mesopotàmia, fa uns 4.500 anys, van ser els que van començar a ordenar el cel, però els grecs són els que van posar els noms quasi definitius, que són els que tenim ara de les constel·lacions. Animals mitològics, princeses, herois, històries de guerres... Era increïble aquesta gent el que veia, no? Per ells, el cel era l'oracle, l'instrument que utilitzaven els déus per parlar amb ells. Lògicament, la mitologia és interessant també de saber una mica, perquè és divertida, i mentre estàs mirant el cel i reconeixes constel·lacions i comences a aprendre com reconèixer-les, recordar històries d'això, guerrers i de batalles en el cel i tal, és també inspirador, i per això la recullo aquí.
De fet, el que dèiem, que ho hem comentat alguna vegada en aquesta secció també, que els grecs potser a vegades hi volien veure masses coses al cel, no?
Sí, sí, allò típic que em pregunto, no?, que s'havien fumat. Aquesta gent, quan els ensenyen un punter làser, diu, mira, això és un lleó, o això és un guerrer amb un escut, que evidentment tenien molta imaginació, però fixa-t'hi, és que per ells el cel ho era tot, és que era el mapa de la natura, no? I això és el que nosaltres hem perdut.
I d'alguna manera... una de les coses que també ens ha quedat atenció mirant-lo així per sobre, veient el que... Hi ha alguna cosa que no hi sigui en aquest llibre? És a dir, què és el que no hi ha? Perquè, esclar, tenim tot, gairebé tot el que es pot observar en el cel.
Home, espero... Aquesta era la intenció. No sé si me n'hauré sortit. Jo penso que tot el principal del que es pot observar sense instruments hi és. Des d'eclipsis, superllunes... Això que dèiem abans, els planetes, les estrelles, constel·lacions, fins i tot una galàxia que és la d'Andròmeda, que es pot arribar a veure a ull nu, tot això hi és. Les píldores teòriques del començament les he intentades mantenir al mínim, però suficient com per entendre. Per exemple, hi ha píldores teòriques que t'expliquen com gira el cel, perquè la Terra gira, doncs com veiem girar el cel? És a dir, són píldores teòriques que t'ajuden a entendre després el que veuràs. Què no hi ha en aquest llibre? Per exemple, el 100 qüestions sobre l'univers, que era el meu anterior llibre, és un llibre de divulgació de com funciona l'univers. Aquí, i per tant, que estigui interessat en entendre com funciona un forat negre, què és una galàxia, 100 qüestions sobre l'univers. I aquest llibre, en canvi, és més pràctic. No ens interessa tant entendre el Big Bang de l'univers, sinó sortim i mirem què tenim a dalt, no?
Diguem que l'anterior era més un llibre sobre... que la mirada estava en l'univers, i en canvi aquest és des de la Terra, no?
Correcte, i aixecant la vista a dalt i preguntant-se què hi ha aquí dalt, sí.
Diguem això, que les píldores aquestes teòriques del principi, una de les coses que potser em crida més l'atenció, que he pres, que no n'era conscient, llegint aquest llibre, és que el cel és diferent segons l'època de l'any.
Correcte.
I jo crec que això és una cosa que no ha passat a la cultura general, no? Que pensem que sempre és igual.
No, clar, fixa-t'hi, la teoria diria, i aquest és l'engany, que si la Terra gira en 24 hores, si nosaltres veiem el cel avui, posem pel cas a les 10 de la nit, i demà tornem exactament a les 10 de la nit, com que la Terra haurà girat una vegada, hauríem de veure el mateix cel, exactament el mateix. I no és veritat, el cel va canviant. I per què va canviant? Perquè la Terra no gira en 24 hores. La Terra gira en 23 hores 56 minuts. Aquests 4 minuts de decalatge s'acumulen dia a dia i fan que a poc a poc el cel vagi canviant. Avui aquesta estrella estava aquí, demà aquesta estrella haurà estat aquí 4 minuts abans. I així tot el cel es va movent, i al llarg de l'any dona un tomb complet. Amb la qual cosa, per això anomenem que hi ha constel·lacions a l'hivern, altres de l'estiu, perquè el cel va girant. I són aquests 4 minuts de decalatge que no hi pensem mai.
Una curiositat aquí que també diu, al voltant del 20-21 de març...
Ja.
Avui és 20 de març.
Avui entra la primavera.
Veus que són coses curioses de casualitats, eh? El sol surt a tot arreu, exactament per l'est, i es pon exactament per l'oest.
Exacte, això passa avui, i a la gent jo sempre li dic, anoteu-vos, ara ja... Els que no ho hagin fet, el sol ja ha sortit, però...
Sí, no, la sortida de sol ja no arribem.
Però quan s'amagui, anoteu, mireu el skyline que tingueu, sigui bosc o sigui ciutat, és igual, i anoteu, fixeu-vos per on s'amaga. I torneu a fer aquest exercici d'aquí uns mesos. I veureu com el sol s'ha desplaçat absolutament, molt notablement, de la posició on surt o on es pon.
De fet, aquests equinoxis eren una peça clau en les societats antigues.
Exacte, ells eren dates molt assenyalades. De fet, equinoxi ve d'una paraula que vol dir igual durada entre dia i nit. És aproximat perquè avui sabem que astronòmica no és exactament així. L'equilux, que és quan el dia dura igual que la nit, va ser el dia 17. Hi ha un petit decalatge, però per ells, aquest decalatge ells no el controlaven, els equinoxis eren fonamentals, igual com ho eren els solsticis, i ho celebraven, eh? Per exemple, el solstici d'estiu ho celebraven amb fogueres i tot un tema pagà al darrere de celebració de l'entrada de l'estiu, no? Eren dates molt assenyalades.
I l'altra dada, més enllà de que el cel es mogui, hi ha l'altra dada, que és que quan veiem un cos celeste, no veiem el cos celeste en aquell moment,
no,
sinó que el veiem de vés a saber quants anys fa.
Sí, jo m'agrada dir que són coses que eren i que potser ja no són. Són imatges del passat, perquè la llum, que és molt ràpida en circular, triga en fer aquest viatge tan gran. Per exemple, de la Lluna, la llum en un segon ens arriba. Del Sol ja triga 8 minuts. De l'estrella més propera triga 4 anys i mig. I així anem tirant, i amb l'ull nu podem arribar a veure estrelles que van emetre la seva llum doncs fa 2.000 anys, 2.600 anys, i quan veiem la Via Làctea a l'estiu, quan sortim dels pobles, de les ciutats, i veiem la Via Làctea a l'estiu, estem veient llum que va emetre la nostra pròpia galàxia quan l'home habitava les coves d'Altamira, fa 25.000 anys.
Fantàstic, escolta, doncs si ens veu algú des de segons quina estrella ens veurà més joves, no?
Exacte, ens veurà, imagina't, igual ni era per cara.
Això és fantàstic. I has treballat amb molts col·lectius en temes de divulgació, tant adults com...
Sí.
Com són els nens a l'hora de...
Fantàstics. Perquè no es tallen. No es tallen i llavors...
I a més els nens fan allò que els interessa una cosa molt de cop. Primer sí. Són els... hi ha una època que poden ser, no ho sé,
els
dinosaures, hi ha una època que després són els dracs, una altra època que els pot agafar pel... Suposo que quan trobes un nen que li ha agafat per aquí, deu ser...
És fàcil enganxar-los, perquè els expliques la història dels robots que tenim a Mart, i jo parlo d'ells, perquè no parlo pels nens així, sinó perquè jo mateix parlo per mi mateix com si els robots aquells fossin humans o fossin herois, i els explico la història dels robots i com viuen i quin planeta estan explorant, i els ensenyes quatre fotografies i els tens superinteressats, fent preguntes de què estem buscant a Mart, de si ja s'ha descobert vida, estan molt interessats. I l'avantatge d'un nen és que et pregunta sense tallar-se. Els adults a vegades ens tallem perquè ens fa por preguntar o pensem que preguntarem una bestiesa. Ells no es tallen i llavors fan preguntes molt, molt xules. És molt, molt gratificant treballar amb ells.
Jo a vegades amb això, amb els nens, et sorprenen perquè t'expliquen dades i coses que tu mateix no sé, un nen de 4 anys que et pugui dir no, perquè els dinosaures de 4 potes són herbívors i els de 2 potes són carnívors. Diu, com?
Clar, és que els interessa un tema i entren dins d'aquell tema i són com esponges, els hi queden detalls que nosaltres potser mai no hi hem pensat.
I dèiem que això ha estat un encàrrec o era una cosa que tenies...
Això és un encàrrec. A veure, és un llibre que a mi m'hagués agradat fer, però és allò de que vas de bòlit i estàs fent altres llibres i tens... I Cusatània, amb el que ja vaig publicar 100 qüestions sobre l'univers, va confiar en mi i em va dir, Joan, doncs ens agradaria que ens fessis una guia del cel d'observació. I vaig dir, fantàstic, és el moment per fer-la. És aquell llibre, aquesta idea que mai tenia temps per fer-la i que Cusatània m'ho va brindar a fer-ho i jo ho vaig fer encantat i he gaudit molt fent el llibre, t'haig de dir.
I aquest dijous es presenta a Barcelona.
Aquest dijous el presentem a les 7 de la tarda a la llibreria Libri del carrer Balmes de Barcelona i el divendres el presentem a Tarragona a la llibreria Atzarà, també a les 7 de la tarda.
Escolteu, si us podeu acostar a un d'aquests podreu parlar amb més detall amb el Joan Anton, que sempre té la resposta per aquella pregunta que us surt.
I si no me la invento.
I si no se la inventa. si no la busca. Però... moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Ens la guardarem, aquesta guia d'observació del cel, per consultar-la quan tinguem algun dubte. Ens retrobem el mes que ve.
Això mateix.
I que vagi bé tot plegat, que
moltes
es vengui
gràcies.
Molt.
Gràcies, Albert. Moltes gràcies.